Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Es diu que un dels problemes de la societat i dels joves en particular és l'organització del botelló tots els caps de setmana. En realitat, el problema en si no està en el fet de que s'organitzi, sinó les seqüeles que aquests deixen les zones on té lloc i les molèsties que causen els veïns, entre d'altres coses, com conflictes i baralles, que poden arribar a sorgir si s'abusa de l'alcohol. Com sol dir-se, res és dolent si no s'abusa. Per això, i com és clar que no existeix cap fórmula perquè tothom es diverteixi, l'anada botelló hauria de ser una alternativa més entre les activitats que es poden realitzar els caps de setmana i no convertir-se en una rutina. Però potser no ens hem parat a pensar que les formes de diversió per la gent jove són més aviat escasses. Per aquesta raó i perquè es comença a sortir cada vegada a més primerenca edat, amb la qual cosa la gent s'avorreix abans del que sol fer, una de les poques alternatives que queden és aquesta. Una de les solucions seria instal·lar a la ciutat noves formes de diversió perquè hi hagi més alternatives al botelló. A més, cal tenir en compte que molta gent acudeix, però sense veure, simplement per estar amb els seus amics. Per això, si hi hagués més on triar, és obvi que continuaria organitzant-se, però segurament amb bastant més moderació. No ens podem oblidar que una de les causes de l'existència del botelló, entre d'altres, és la creixent pujada dels preus de les begudes en els bars i els pubs. Aquestes són cada vegada més cares i pels joves aquesta és una alternativa molt més econòmica. Busquem entre tots plegats alternatives lúdiques per als joves perquè les necessiten, pel bé d'ells i de tots. Benvinguts a la Linterna a COPE Catalunya i Andorra. Us parla la Montse Rodríguez.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I a les 7 de la tarda i 2 minuts és moment de saber quin temps ens espera demà dimecres. Diuen que la pluja no arriba i que les màximes tocaran els 25 graus. Atenció perquè demà serà un matí de núvols baixos a les comarques costaneres. A la resta de Catalunya el matí serà assolellat. El temps canviarà una mica a la tarda davant l'arribada d'una línia inofensiva de núvols que travessarà la meitat nord de Catalunya. A estones el cel quedarà tapat al Pirineu, però malgrat la presència dels núvols no s'esperen precipitacions en lloc de Catalunya. Les temperatures màximes superaran amb facilitat els 20 graus i s'espera que les més elevades del dia arribin als 25 graus al Pla de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Al matí no farà fred i caldrà gratar molt per trobar algunes mínimes per sota dels 0 graus.
Finco.net, especialistes en recursos de multes, patrocina la informació del trànsit.
Anem directament a les carreteres. Hi ha algun tipus d'incidència a hores d'ara? Li preguntem a la Marta Carbó des del Servei Català del Trànsit. Bona tarda.
Bona tarda. Comencem destacant unes obres que hi ha a l'autovia 2, a l'altura de Tàrrega, provoquen retencions en un tram de 5 quilòmetres en direcció Barcelona. A banda d'això, i perquè està a l'àrea metropolitana de Barcelona, veiem cues més o menys habituals, com a C58, entre Sabadell i Sant Quirze en direcció nord, també d'entrada a la capital catalana entre Montcada i el Nus de la Trinitat. A la C33 també hi ha aturades a Montcada per un vehicle avariat que ja ha estat retirat. Destacar també les cues a la B30 a Barberà de Vallès en tots els sentits de la marxa i en el mateix tram de l'autopista P7, en aquest cas només en sentit sud, en sentit Papiol. A banda d'això, comentar-vos que a l'A2 hi ha cues entre Cornellà i Sant Joan d'Espí en direcció Barcelona i que hi ha retencions habituals de les ondes de capital catalana en sentit Trinitat. De moment, això és tot des de Català Trànsit. Bona tarda.
Lo que nos faltaba, otra multa.
Pues se acabó, papá. Esta la recurrimos con vinco.net. Rápido y sencillo. Podemos recurrirla desde el móvil o el ordenador sin problema. Mira, vinco.net. Enviamos la multa y ellos se encargan de recurrirla. Fácil.
¡Magnífico!
No pagues más y recurre todas tus multas en vinco.net. Vinco.net. Y libérate de las multas.
Ho deia jo a l'inici del programa. Joves sense plans de nit, poques discoteques i poc oci alternatiu. La patronal de bars i discoteques en reclama amb facilitats per a poder fer sessions pels menors de 18 anys, mentre que per la seva banda el Consell de la Joventut reivindica opcions d'oci allunyades del consum. En parlem de tot plegat amb el company Sergi Tor i també amb l'Albert Chamorro, que és psicòleg clínic i coordinador de l'Hospital de Dia d'Adolescents de les Corts, Sarrià i Gràcia.
COPE Catalunya i Andorra.
Descobreix la càrrega immediata a instituts odontològics i recupera el somriure en només 48 hores gràcies a l'última tecnologia a les nostres clíniques dentals. Ara, aprofita el 20% de descompte en implantologia. Demana cita a ioa.es o al 900-131-002.
Instituts odontològics. Perquè quan estàs bé, somrius.
Mamá, ¿bajas hoy a desayunar?
Uf, cada día me cuesta más subir y bajar las escaleras. Me quedaré en casa.
En Elevaciones Reco sabemos lo molesto que puede ser este desafío diario. Por eso estudiamos tus necesidades y adaptamos tu casa a tu comodidad. Elevaciones Reco. Nosotros te elevamos. Los límites los pones tú. Entra en elevacionesreco.com o llama al 93 516 9030.
Bumaturología. Disponemos de los mejores tratamientos para la hiperplasia de próstata. Cirugía láser con la última tecnología, la técnica con mejores resultados a largo plazo. Y también vaporización prostática mediante técnica Rezum. Sin cirugía, sin ingreso y sin riesgos. La única técnica que conserva la función sexual del hombre. Bumaturología. Estamos en Balmes 268, segunda, frente a Hospital El Pilar. Teléfono 93-236-0500. Extensión 1768. 93-236-0500. Extensión 1768.
¡Qué pasada! ¿Cómo lo has hecho?
Muy fácil. Fui a Fácil Móvil. Vinieron a casa y tomaron medidas. Son expertos en aprovechar espacios. Camas, mesas, armarios. Hay espacio para todo. Tendrás la habitación de tus sueños. Busca tu tienda más cercana en facilmóvil.es o llama al 625-222-221. Fácil Móvil. La solución.
COPE Cataluña y Andorra.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La sequera a Catalunya està portant els boscos al límit. Amb la pujada de les temperatures, en qualsevol moment pot declarar-se un incendi de grans dimensions. Però no només això, sinó que el clima ja està complicant les tasques de prevenció que realitzen cada hivern i dificultarà les tasques d'extinció. Sergi Tor, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Montse.
Fins i tot la manca de pluges està comprometent diversos punts d'aigua que els bombers fan servir per apagar focs, no?
Sí, evidentment, doncs, tot va encadenat, tot va relacionat. Els embassaments es troben, per cert, avui a un 27% de la seva capacitat i, evidentment, també els punts d'aigua ressenteixen d'aquesta sequera. I els incendis que comencen ja a tenir un protagonisme perillós. Aquest cap de setmana, un incendi a Canejan, la Vall d'Aran, que ha tingut una afectació a 250 hectàrees i 3 edificacions de muntanya. Recordem que 19 comarques del centre i del sud de Catalunya ja estan en una situació de risc alt d'incendis aquest cap de setmana per la pujada de les temperatures. I també recordem que des de fa una setmana, des del 15 de març i fins al 15 d'octubre, ja és vigent la prohibició d'encendre foc a zones boscoses. També per posar a context, l'any passat, 2022, a Catalunya es van declarar un total de 644 incendis. Van afectar gairebé 6.000 hectàrees forestals i 939 de no forestals. La comarca més afectada va ser la Noguera. Recordem el mes de juny, l'incendi d'Artesa de Segre amb una afectació total de 2.670 hectàrees i després del Bages amb un total de 1.500 hectàrees arrasades. L'Alt Empordà va patir 400 hectàrees l'any 2022. Per tant, doncs, Montse, estem parlant ja d'un mes de març que es comença a activar. Malauradament hi ha hagut molts avisos d'incendi, gairebé 430 avisos, que això no vol dir incendi, 430 avisos que dupliquen, per cert, els 200 que van produir a l'any 2022. Per tant, doncs, estem en un mes de març ja que comença a ser bastant problemàtic amb el tema del foc.
Està clar, els experts també alerten que l'estat dels boscos és el propici perquè aquest estiu es visquin incendis catastròfics, no? Aquesta serà la situació que estarem visquent durant els propers dies i les properes setmanes, no?
Sí, hem parlat, doncs, en la nostra programació amb diversos experts. Per exemple, darrere en COPE Catalunya hi ha estat la veu d'Antoni Fona, coordinador comarcal de l'ADF del Baix Llobregat, que diu que ja no cal esperar el mes de juny per activar la prevenció d'incendis perquè aquests ja no són exclusius, tot i que hi ha un major risc, evidentment, dels mesos d'estiu.
Que ja entrem a la campanya 2023 amb incendis, perquè aquest any passat, el desembre, per exemple, ja van haver dos incendis de més de 20 hectàrees. Podríem haver una del Parelló i una de la seva del camp. O sigui, que encara no s'havia acabat la temporada 2022, o l'any 2022, que ja començàvem amb incendis, el ple de desembre o el gener.
Recordem que la Generalitat ha convocat 240 places de bombers per aquest any. És aquest cos, els de bombers, també les ADF, que recordem que són les agrupacions de defensa forestal creades l'any 1986 i format per voluntaris i voluntàries sense ànim de lucre, i l'exèrcit, les tres eines per apagar els grans focs. I l'altre punt de vista important, com molt bé ha reiterat a Montse, és l'estat dels boscos. El deteriorament, la sequera, la perillositat que hi ha. A l'informatiu migdia de COPE Catalunya hi ha estat el president de propietaris de boscos de Catalunya, Josep Serra, el qual ens ha afirmat que estan hores d'ara en un moment crític.
Bueno, doncs estan en un moment crític perquè ja portem ja dos anys molt secs i ens trobem que això que fa que estan molt debilitats i llavors a sobre s'hi posen plagues, hi ha molts llocs on hi ha molta mortalitat d'arbres, sobretot de pins, inclús el pi blanc, el pi que és més resistent, que ho aguanta tot, doncs també en molts llocs també s'està morint, i això doncs, si no s'arregla amb una primavera molt, molt plujosa, a l'estiu podem patir molt i molt i molt.
Se parla doncs d'un patiment a l'estiu, Josep Serra, el qual també ha parlat de la situació econòmica que hi ha amb el sector dels boscos de la fusta. Josep Serra ha parlat doncs en pròpia persona que en aquest cas no ha pogut arribar als costos de producció fer l'obra al seu bosc.
Miri, jo l'any passat vaig fer una aclarida al bosc de casa meva, i amb el que vam treure de fusta, que es va treure fusta i es va treure biomassa, doncs amb això encara no vam arribar a cobrir els costos d'aquesta extracció.
Doncs aquest és un punt més, evidentment, en la crisi que hi ha amb els boscos de Catalunya, que també afecta el que seria el seu manteniment.
Oye, es un placer hablar con el catedrático de Geografía Física, el señor Javier Martín Vide. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es un placer hablar con usted, y además usted sabe, y mucho, si hablamos de cambio climático y de todo lo que conlleva un cambio climático, ¿no?
Bueno, sí, estamos estudiando esta nueva realidad que es el calentamiento global, la manifestación más visible del cambio climático fruto de nuestra actividad contaminante en el medio, ¿no? Y además que tiene otras consecuencias como la subida del nivel marino, la retirada de los hielos, etcétera, etcétera.
Climatología y meteorología van a la par aquí.
Sí, van a la par, son ciencias próximas, muy próximas, pero la meteorología estudia el día a día del comportamiento atmosférico, mientras que la climatología tiene una escala temporal más dilatada, nos permite entrever cómo será el futuro del clima del planeta.
¿Se han acabado las estaciones del año, profesor?
No, en mi opinión lo que ocurre es que el invierno se comprime en el calendario, llega antes la primavera, ya tenemos anuncios ya en semanas pasadas de la primavera. Eso también invita al verano a llegar antes de tiempo. El verano es largo, cada vez más largo, pincha claramente en el otoño y el otoño a su vez comprime el invierno. Por lo tanto, no es que hayan desaparecido la primavera y el otoño, como a veces oímos hablar a nuestros conciudadanos,
sí, ¿eh?
Sino lo que ha ocurrido es que ha habido un desplazamiento en el calendario. La primavera llega antes, el verano también. A veces ya en la segunda mitad de mayo estamos en unas condiciones que recuerdan el pleno verano, ¿verdad?
Eso
y este
es.
Verano se prolonga. Y hablamos hasta del veroño, ¿verdad?
Cierto.
Un verano prolongado hasta bien entrado el otoño.
Hablábamos de sequía en Cataluña, que está pues llevando a los bosques al límite. Y los bomberos lo van a tener complicado, ¿no?, esta temporada.
Pues, sí. Miren que estos dos últimos años, en el área, en particular en el área metropolitana de Barcelona y en otros sectores del litoral y prelitoral central de Cataluña, han sido los más secos, estos dos últimos, 2021 y 2022, los más secos en más de un siglo de registros meteorológicos fiables, ¿verdad? Y eso también lo han acusado ya nuestros embalses, que están en las cuencas internas de Cataluña, es decir, aquellos territorios que no vierten al río Ebro, sino directamente al Mediterráneo, están ya en apenas poco más de un 27%, y a su vez esa sequía, diríamos, meteorológica, esta sequía hidrológica en nuestros embalses también se traduce en una sequía y una sequedad manifiesta de nuestros bosques. Por lo tanto, estas son condiciones ya de entrada, de partida, favorables, potencialmente peligrosas para el desarrollo de los incendios forestales. Uh-huh. Luego veremos qué nos depara el tiempo en los próximos meses, en esta primavera y sobre todo en el verano, en el que si repetimos esos episodios de ola de calor tan intensos que sufrimos en el verano de 2022, podríamos tener pues unas condiciones de elevado peligro de incendios forestales y lo que más tememos de grandes incendios forestales.
Ante esta falta de agua que está comprometiendo diversos puntos donde los bomberos utilizan ese agua para apagar fuegos, algunos ya están secos, decíamos, porque dependen de fuentes naturales. ¿Hay algún otro plan B? ¿Hay algún otro sitio de donde sacar agua?
Bien, ahí yo he visto en algunos casos que se ha utilizado agua marina, incluso estas naves que recargan a menudo en nuestros embalses agua para luego pues verterla sobre los incendios forestales. Yo he visto en algunos casos algunos de estos aviones que han recargado agua en el propio mar, pero depende de la localización naturalmente del incendio forestal, ¿verdad? Si está lejos del mar, eso seguramente que técnicamente pues no es muy operativo, ¿verdad? Entonces, la imagen que tenemos ahora viva en la retina del embalse de Sau, con unos niveles bajísimos y que nos recuerda a una sequía precedente, la de 2008. En aquel año estábamos en este mismo mes de marzo en unas condiciones muy críticas, incluso con los embalses a menor, diríamos, volumen de agua almacenada, pues son unas condiciones que naturalmente dificultan luego la labor de extinción, ¿no? Porque no tenemos el agua disponible para poder luego utilizarla para apagar los incendios. Hay que decir que ahora tenemos agua desalada de la desaladora del tramo final del río Llobregat y de la Tordera, que han dado lugar a mitigar un poquito esta sequía. Por eso estamos con los embalses a solo el 27%, pero en aquella sequía de 2008 estaban más bajos porque, por otra parte, no contábamos con esa agua de desalación. Uh-huh. En todo caso, nuestros bosques están en unas condiciones de una gran sequedad. Además, son bosques mal gestionados porque ha habido un abandono del medio rural desde los años 50, 60, no se gestionan bien, tienen a veces un sotobosque muy denso, seco, cuando llega la sequía, y eso es el caldo de cultivo, diríamos, para que luego se desencadenen grandes incendios forestales.
Pues pongamos manos a la obra cuanto antes. Ha sido un placer hablar con usted, Javier Martín Vide, que es catedrático de Geografía Física de la Universidad de Barcelona.
Muchas gracias a ustedes. Gracias por la confianza.
Gracias.
¿Tú sabes quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Yo tampoco. Por eso soy de Legalitas, porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo. Por solo 25 euros al mes puedo contactar con ellos todas las veces que quiera.
Hazte ya de Legalitas en el 900-100-662. Legalitas. Y sigue con tu vida.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Este frigo es asombroso. Es que es súper espacioso. Tú solo compras muy sencillo. Y el dinero a tu bolsillo.
Aprovecha la selección de electrodomésticos Bosch con hasta 200 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos. Bosch.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Falta oferta de locals per sortir a la nit a Barcelona. Ho diuen els joves, però també el propi sector, que està veient com des de fa temps estan congelades les llicències per obrir nous establiments. Estem parlant de bars musicals i discoteques que encara arrosseguen les conseqüències d'una pandèmia molt dura que, de fet, ha obligat a baixar la persiana més d'un centenar de negocis. No hi ha prou oferta, però la gent jove continua sortint. La conseqüència? Que al final la festa es fa al carrer, sense control i amb molts problemes de convivència. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, és la conseqüència lògica que es va veure sobretot durant la pandèmia, quan la majoria de locals estaven tancats. Joan Sanz és promotor i director comercial de la discoteca Twenties Barcelona. Ens ha recordat que justament la pandèmia va servir per demostrar que l'oci regulat era la millor opció per tenir la situació controlada, per evitar botellots, problemes d'incivisme o de convivència amb els veïns.
La pandèmia ha demostrat que l'oci nocturn controlat és una solució viable per poder tenir una joventut sana, una joventut controlada i, sobretot, que hi hagi un oci nocturn i una festa que es realitzi pels joves que estiguin en un lloc segur. I una vegada passada la pandèmia hem tornat una mica a la situació d'abans, de no cedir més llicències, de no ajudar l'oci nocturn, o sigui, hem tornat a ser criminalitzats.
I què passa ara? Doncs que ja hem superat la pandèmia, molts negocis han tancat perquè no han pogut superar la crisi, però l'Ajuntament no concedeix noves llicències. Joan Sanz és partidari de que l'oferta d'oci nocturn estigui ben repartida per la ciutat per evitar concentracions de gent en determinades zones, però sembla que l'aposta de l'Ajuntament és justament la contrària.
Al final la quantitat de gent que vol sortir és la mateixa. Aleshores, si tu elimines aquesta zona que està una mica perifèrica, el que és la zona de veïns, etc., com és la zona de les discoteques del Port Olímpic, com vol pretendre fer l'Ajuntament de Barcelona i el concejal de Ciutat Vella, al final l'única cosa que aconseguim és portar tota aquesta gent a la zona del centre de Barcelona, portar tota aquesta gent a restaurants, a altres locals d'oci.
El sector creu que, passada la pandèmia, se'ls torna a criminalitzar i se'ls torna a culpar de tots els mals, però Yolanda, l'oci nocturn es reivindica com una solució.
Exacte, i segons la patronal de l'oci nocturn, la FECALON, a Barcelona hi ha un dèficit d'unes 100.000 places d'aforament, perquè no només hi ha la demanda de la pròpia ciutat de Barcelona, sinó de la gent que hi va d'altres municipis del voltant. En els darrers 20 anys han tancat uns 200 locals, la pandèmia ha empitjorat la situació i Fernando Martínez, que és el secretari general de FECALON, diu que l'Ajuntament de Barcelona no ajuda, precisament.
Hay que hacer un plan director de la ciudad de Barcelona y, sobre todo, tenemos que discutir qué modelo de ocio queremos en la ciudad. Yo aconsejo y recomiendo que miren ustedes todas las llamadas que hay de vecinos a la Guardia Urbana por toda esta problemática de comportamientos incívicos. Por lo tanto, vuelvo a insistir, no somos el problema y somos la solución a un ocio regulado, reglado, inspeccionado, evidentemente, pero no de esa forma desproporcionada.
I què diuen els joves, que també són part afectada? Doncs molts creuen realment que falta oferta de locals, però també n'hi ha que justifiquen els botellots per un tema econòmic.
Las entradas a las discotecas son muy caras, las copas en los locales nocturnos también, y los jóvenes prefieren estalviarse un dinero que no tienen y hacer botellones por la calle que ir a una discoteca y dejarse todo el dinero que tienen en la cuenta.
En general, yo creo que hay bares y locales por el estilo suficientes. Si los jóvenes van más de botellón, yo imagino que es más por los precios. Es más barato comprar una botella en un supermercado.
En qualsevol cas, i com sentíem abans, el sector el que demana és una estratègia clara de futur per decidir entre tots quin és el tipus d'oci nocturn que vol i que necessita una ciutat com Barcelona.
Parlem amb l'Albert Chamorro, psicòleg clínic i coordinador de l'Hospital de Dia d'Adolescents de les Corts, Sarrià i Gràcia. Bona tarda.
Bona tarda, Montse.
Quan escoltes això de que els joves no tenen plans de nit, què en penses?
Depèn. O sigui, tenir-ne n'hi ha que en tenen i n'hi ha que no en tenen. El tema també, quan parlem de joves, no podem englobar a la mateixa, diguem-ne, a la mateixa calaix un noi o una noia de 13, 14 anys amb un de 16 o 17. No? Diguem-ne que les possibilitats d'anar deixant anar més llibertat en aquest sentit són molt diferents segons l'edat i també del tipus de nano que sigui. No? Llavors, clar, l'oci nocturn és una cosa que, és clar, no deixa de ser un territori diferent del dels pares i familiars, no? És molt marcat, es marca una altra hora, es marca un altre tipus de relació. en aquest sentit pot ser indicat, però no com a única opció d'oci, no? Sí que és veritat, hi poden haver altres opcions. I després també és cert que són els pares els que han de poder anar regulant tot això. És a dir, per exemple, un noi que amb 16 anys surt, torna, que ha begut, li han pagat, o ha pagat ell amb algú, l'endemà no recorda el que ha passat, aquest noi no es pot deixar sortir com un... És que el meu germà el deixava, o sigui, però és que el teu germà tornava bé.
Clar, però això deu ser una lluita dura pels pares.
Sí, la imposició de límits de l'adolescència és complicada, és complicada.
Imagino que se'ls ha de donar llibertat, perquè quan acaba la llibertat d'ells comença la nostra, no? I a la inversa. On estan els límits?
Els límits estan... O sigui, el que en un adult és un funcionament intrapsíquic, és a dir, puc fer això però no em convé, no sé què, en la ment adolescent, i no cal dir en la infantil, no deixa de ser una diada que és en part extrapsíquica, és a dir, són, allà on el nano no arriba, els pares el regulen. Si no va bé, s'ha de posar un límit. No té res a veure amb la llibertat, eh? És una qüestió d'emparament o desemparament. Sí, no es pot deixar que un criu de 15 anys que li va malament decideixi que segueix sortint i que segueix fent el que sigui. Els pares han d'intervenir encara que l'adolescent s'enfadi, que és normal que s'enfadi.
Albert, quan venen a la teva consulta, tu ets psicòleg clínic i coordinador d'aquest hospital de dia d'adolescents de les Corts, amb quin problema et trobes? Què li preocupa als joves avui en dia?
A veure, és una població una mica esbiaixada, perquè hospitalització parcial és un pas intermig entre la consulta ambulatòria i l'hospitalització total a l'hospital clínic o a la unitat de crisi d'adolescents. Per tant, anem a dir que no és, és una població que en general atenem amb situacions relativament greus. No és una població, diguem, amb algun petit problema, sinó amb problemes que després es poden posar perfectament bé, però en aquell moment és una població que té problemes importants. Dificultats en perseguir els estudis, amb depressions molt severes, amb quadres amb alteració de la realitat... En fi, hi ha una mica de tot, no?
Però els hi falta il·lusió? Importants. Referents? Què els hi manca? No veuen futur amb el que fan?
Bueno, amb aquest tipus de patologies hi ha una base que és de tipus genètic, Per exemple, si hi ha un trastorn d'espectre autista, això té una base genètica. Si hi ha símptomes psicòtics, també té una base genètica. I després, també, sense parlar de causalitats, però sí que hi ha dificultats, a vegades, de l'encaix amb el sistema familiar i amb la gestió i resolució de conflictes, alhora que també les figures dels parells també són... Parells, vull dir, nanos de la mateixa edat. I una altra qüestió és el tema escolar. El que passa és que, al meu parer, s'està posant, dipositant massa responsabilitats a l'escola. És a dir, l'escola hauria de fer un programa educatiu. Bueno, hi ha coses que s'han d'aprendre i ensenyar a casa.
Efectivament. Si no passen les coses que estem veient aquests dies, no? A premsa, ràdio i que estem escoltant, malauradament.
Clar. Sí, sí. S'han de poder posar límits des de casa i educar des de casa. Educar no vol dir farem un curs de no sé què. No, educar vol dir, mira, estàs veient el que sigui amb el... No, una pel·lícula, una sèrie de Netflix, i estàs veient amb el nano i el nano diu això. Home, això a mi no em sembla bé, perquè llavors això és educar.
Efectivament. El cervell s'està desenvolupant, crec que fins als 21-24 anys, no?, depenent de l'individu.
Perdona, no sé si t'he entès.
Que el cervell, dic, Albert, que el cervell està en desenvolupament fins a, crec, als 21-24 anys, depèn de l'individu, no? Fins a aquell moment, aquest òrgan es troba en situació de més vulnerabilitat davant de l'exposició a qualsevol compost tòxic, parlem de drogues, en aquest cas.
Òbviament. El beure, el THC, el hachís, la marihuana... sí, això que dius és molt interessant, perquè... justament la part que mielinitza més tard del cervell és la part prefrontal. Per això els adolescents tenen molta dificultat amb els límits, perquè anem a dir que el cervell ja els funciona com un adult, aparentment, però a l'hora de pensar, ui, això no ho puc dir perquè faré mal, o això no ho puc explicar perquè ara no toca, els costa molt aguantar-se. I aquí on necessiten encara el límit de l'adult, de fet, fins als 24-25 no es mielinitza del tot, això, O sigui que... Treballa, anem a dir que a partir dels 20 ja la cosa està bastant bastant consolidada. No?
Uh-huh. L'aparició de demències de manera primerenca també es relaciona amb l'edat de l'inici de consum d'alcohol i de drogues, eh?
Desconec si les estadístiques d'això, segurament sí que hi ha una relació.
Uh-huh.
El que sí veiem molt és que coses que s'han banalitzat, com per exemple el consum de haixís, no? Està donant quadres tòxics molt greus, que requereixen ingressos o hospitalització total.
Si parlem de nois i noies, estem aquí a la part, no? Tenen la mateixa il·lusió o desil·lusió i les alternatives a passar-s'ho bé són les mateixes, no?
Sí. No hi ha uns estudis molt concloents en relació amb això, eh? El que passa és que, o sigui, els nois, per exemple, no sabem massa per què han aguantat amb més salut mental la pandèmia que les noies.
Mm.
Però molt, és molt marcat, eh? Nosaltres aquí ara tenim moltes més noies que nois i és de tota la xarxa, diguem-ne, tota la xarxa de psiquiatria i psicologia clínica. Abans això no era així, no sabem massa què és el que ha passat. Semblaria que per xarxes socials i tal, els nois n'han tingut una mica més prou que les noies, no? Les noies s'han sentit més...
Uh-huh.
Però és una hipòtesi, eh? No tenim estudis.
També, Albert, amb el tema de la Covid, me recordo que darrere de la mascareta pots amagar-te, no? Però quan van dir treu-te la mascareta, sobretot els joves, ho van passar realment malament, no? Perquè va ser allò de dir a cara descoberta. Hi ha molta gent que feia servir aquesta mascareta per amagar-se.
Sí, això és normal. A veure, la personalitat ve de prosopon, no? del grec, i la personalitat en el jove s'està formant, s'està buscant, s'està preguntant com és, com serà com a jove adult, perquè com a nen ja no funciona la cosa. Llavors, clar, aquí tenim literalment una mascareta, mm-hmm. sí, que ajuda a tapar, no? I també totes les, diguem-ne, les dificultats evolutives de qui sóc jo, què faré, moltes vegades es plasmen en el físic, amb els adolescents.
Mm-hmm.
Els adolescents i amb tothom, és a dir, quan un està bé, es mira el mirall i es troba millor. Ai, mira que bé que estic avui. En canvi, si està pitjor, no es veu tan bé el mirall, no?
Sí.
És un fet comprovat. Doncs el tapar la cara, diguem-ne, pot ajudar a camuflar, perquè també els joves adolescents, no parlo de joves de 20 anys, també a través del físic passa això, que es miren el mirall, no? I comencen a veure els defectes, que llavors que tinc la cara no sé com, i posi-les la cara, és la cara normal. Bueno, llavors, la màscara permet emmascarar, oi, literalment,
exacte,
aquesta situació, i alguns nanos han tingut problemes molt seriosos per treure-se, però vaja, no és una majoria ni de bon tros.
El que hem de fer, Albert Chamorro, és lluitar perquè entre tots reivindicar una mica opcions d'oci allunyades del consum, no?
Sí.
Nosaltres no som tan grans, no? I jo jugava amb 20 anys també a la plaça del poble, no? I estàvem les meves amigues prenent un gelat.
Sí.
Igualment, això no vol dir que no estiguéssim lligant, que també ho fèiem, però era d'una altra manera, no?
Sí. No em sembla malament, l'alternativa de l'oci nocturn. L'oci nocturn en discoteca no és que em sembli malament.
No.
Em sembla que val la pena diversificar les coses, no?
Clar que sí. Albert Chamorro, ha estat un plaer conèixer-te, psicòleg clínic i coordinador de l'Hospital de Dia d'Adolescents de les Corts, de Sarrià i Gràcia. Gràcies per haver estat amb nosaltres i a continuar lluitant, perquè hi ha molta feina a fer amb aquests adolescents. Gràcies, Albert. Bona tarda.
Molt bé, moltes gràcies.
Una abraçada. Adéu,
adéu. Adéu.
7 de la tarde, 33 minutos, y los amigos ¿de qué? Pues de los amigos de Línea Directa nos mandan un mensaje. Seguro que alguna vez se te ha averiado el coche y seguro que lo que no te ha pasado es que tu seguro te dio un coche de sustitución. Bueno, pues ahora puedes estar tranquilo porque con el seguro de coche de Línea Directa tienes coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro sí o sí. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. 917-700-700. El valor de ser directo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
A la hora de alquilar,
¿experimentas el pánico de elegir el inquilino adecuado?
¿O confías en la selección de un inquilino solvente y fiable a los especialistas en protección a propietarios? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
I ara arriba el moment de l'última hora informativa, amb la més propera amb els companys dels informatius de COPE Catalunya i Andorra, amb la Yolanda Bernal. Bona tarda, Yolanda.
Què tal? Bona tarda de nou. Doncs mira, la Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal que va estafar més de 600.000 euros a dos ajuntaments, un d'ells a Catalunya, i a sis detinguts. El grup es feia passar per una empresa de neteja i demanava als consistoris a través d'un correu electrònic que els hi fes un ingrés pels suposats serveis a un número bancari que facilitaven. L'estafa a l'Ajuntament català supera els 300.000 euros. Primera concentració de pares i professors per demanar mesures per fer front a la calor a les aules, que arribarà ja en les properes setmanes i mesos. Aquesta tarda han demanat actuar abans que arribi el moment perquè les escoles puguin implementar aquestes mesures amb antelació. Volen evitar, doncs, el que va passar a l'inici de curs, quan les pròpies famílies van haver de comprar ventiladors. I els Mossos d'Esquadra estan investigant la mort d'un home a Valls. El seu cos l'han trobat aquesta tarda en un pis del carrer de l'Església d'aquesta població. Els Mossos no descarten a aquesta hora cap hipòtesi, inclosa una possible mort violenta. De moment, la policia està recollint mostres al lloc dels fets.
Més informació a cope.es i a les xarxes socials de COPE Catalunya i Andorra. Yolanda Bernal, gràcies, que vagi bé.
Fins demà, que vagi bé.
7 de la tarda, 36 minuts, i ara l'altra informació és l'esportiva amb el company José Luis Gil. Bona tarda, Gil.
Què tal, Montse, companys? Bona tarda.
Comencem parlant de la Champions femenina. És protagonista en el dia d'avui.
Sí, perquè a les 9 comença a Roma el partit d'anada dels quarts de final d'aquesta competició entre la Roma i el Barça. L'equip de Jonathan Giraldez, que visita les italianes amb les baixes de Claudia Pina, Mariona Caldentei i la ja coneguda d'Alexia Putellas. Aquest partit el podeu seguir al Tiempo de Juego a través d'internet, aplicacions i dispositius mòbils. Pel que fa al primer equip masculí, protagonista Gavi. El Barça presenta un nou recurs davant l'audiència provincial després que els jutjats hagin denegat la inscripció plena com a professional del migcampista de Los Palacios. Des de la concentració de la selecció espanyola, Carvajal posa seny a la polèmica ressaca del clàssic i el gol anul·lat al Madrid. Diu que el vestidor blanc no qüestiona el sistema del fora de joc. A l'Espanyol, demà s'espera la roda de premsa de Sergi Darder per recolzar Diego Martínez, mentre que a la volta a Catalunya la final d'etapa al cim de Vallter 2000, victòria de l'italià Giulio Ciccone per davant de Roglic i Evenepoel. Roglic conserva el jersei de líder.
Senyor Gil, moltes gràcies. Més informació a Esports Cope. Que vagi bé.
Fins demà.
I d'aquí a una estona en parlarem de una malaltia, però una malaltia que ha tingut un final feliç, podríem dir. Parlarem del que li ha passat durant aquests anys, durant 7 anys, al pastisser Jordi Roca, el germà petit dels germans Roca. Ara t'ho explico.
Los que vivimos en una casa hemos podido.
Y los que vivimos en un edificio también.
Con Smart Solar de Iberdrola tú también puedes ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz con la energía solar. Vivas en una casa o en un edificio. Más información en iberdrola.es, en el 924 24 24 o en nuestros puntos de atención. Cambia la energía solar con Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
El consejo del día de la doctora Torrejón.
Doctora Torrejón, del Centro Médico y de Estética Starbene, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo vamos?
Bueno, vamos muy bien, pero yo quiero que los oyentes también estén igual de bien si marcan el teléfono de la doctora Torrejón, que es el 93-414-3631. Porque yo creo, doctora, que no hay nada más importante en la vida, en todo en general, tener información sobre lo que uno hace, ¿no? O deja de hacer. Porque la información es un poder.
Sí, ahí está, ha errado en el clavo. Es decir, yo creo que la información es básica, porque la información, y sobre todo la información que es seria, que es profesional, que la da quien la tiene que dar, ¿vale? Lo que no sea así, para mí no es información, sino que es opinión, y es lo que hace que tú, cuando recibes todos los datos, ¿no?, acerca de algo, luego tomas una decisión, pues yo creo que normalmente acertada, ¿no? Por eso la información es muy importante, y por eso para nosotros es, yo te diría, primordial y básico que el paciente, antes de decidir, conozca esa información, pero de primera persona. Es decir, no a través de un correo electrónico, ni a través de una llamada telefónica, sino viéndonos personalmente.
Porque cada caso es un mundo, doctora, y además si hablamos de cosas de estética, por ejemplo, si hablamos de la boca, del contorno de la boca, de los labios, claro, no es lo mismo mi contorno y mi boca que la del vecino del quinto.
Evidentemente, ni es lo mismo tu boca cuando tenías 25 años o 30 a la boca que podemos tener cuando vamos cumpliendo años, ¿no? Entonces yo hoy quiero centrarme, Monse, en la boca de cuando ya empezamos a cumplir añitos, ¿no? Es decir, que perdemos la lozanía, ¿no? Con el paso de los años perdemos la lozanía en muchas cosas y la boca es una zona donde evidentemente se pierde esa frescura, los labios pierden esa turgencia, sobre todo más las personas de labio fino, es decir, si cuando eres joven tienes unos labios carnosos, bonitos, bueno, pues se va a sobrellevar el paso de los años mejor que si los labios son muy finos, ¿no? Entonces, yo quiero hacer especial hincapié en esa boca, sobre todo de fumadoras, de mujeres fumadoras sobre todo, ¿vale? Porque se nota más este defecto que voy a decir, que se provoca el famoso código de barra, ¿vale?
Exacto.
Es decir, esas arrugas que son perpendiculares a la dirección de los labios. Y que hablo de las fumadoras porque es donde más se acentúan estas arrugas, pero no necesariamente tiene que pasar en fumadoras porque también se puede dar en personas que gesticulan, por ejemplo, mucho con la boca.
Bueno, pues con pequeños gestos, cambios importantísimos. Y además, en buenas manos, como son las de la doctora Torrejón y todo su equipo, 934-14-36-31. Dejaremos los Frankfurt, doctora, para merendar o para cenar.
Para los cenar.
Que usted con la dieta de vez en cuando también los deja comer. Así que, nada, los labios de uno, un poco ya, pues volviendo al pasado, más jugosos, pero los tuyos, a fin de cuentas.
Correcto.
Gracias, doctora. Un beso.
Un abrazo. Hasta
Chao.
Luego. Adiós. Adiós.
Alucina. Científico norteamericano dice que podría haber nave nodriza extraterrestre oculta en el sistema solar.
Él lo plantea como una hipótesis, no como una certeza. A lo mejor son sondas que salen de una nave nodriza que puede estar en el sistema solar. Una nave nodriza, dice él, cuidado porque esto parece ciencia ficción, Carlos, que podría ser no tripulada.
Pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra. En Herrera en COPE.
Bodegas Los Llanos, la más antigua y con más tradición de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Pata Negra, un auténtico reserva Valdepeñas.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. Invertirlo escuchando cuando tu padre hizo la mili.
¡Firme!
Sí, pero en una lista de espera para una cita de traumatología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Tener un jardín en tu casa es fantástico, pero es lógico y normal que te preocupe esto.
Me encanta invitar a gente a disfrutar del jardín de mi casa. Lo que me inquieta es que puedan entrar personas no invitadas.
En ese caso, necesitas Securitas Direct, porque su alarma cuenta con sensores y cámaras exteriores que detectan cualquier intruso, respondiendo en menos de 20 segundos y dando aviso a la policía si pasa algo. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Le llevaremos hasta ese avión. Su misión será pilotarlo.
¿Dónde está?
En Rusia. Tiene que robarlo.
Clint Eastwood, por primera vez, sin los pies en la tierra.
Creo que tengo una solución a su problema.
Space Cowboys.
Envía a mi equipo allá arriba y repararemos vuestro satélite estropeado.
Y Firefox, el arma definitiva.
Será capaz de pilotar. Desde luego, soy el mejor.
El sábado a las 3:45 de la tarde, en 13.
La linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Qué pena que dejáramos la piel a media siempre.
Qué pena
que cambiáramos las llaves por los besos.
Qué pena
que llenáramos de piedras las maletas.
Hola a todos. Bueno, no sabéis la alegría que tengo de poder hacer este vídeo con esta voz, que se me ha quedado voz de locutor de radio de las 2 de la mañana, Hoy soy el que más de todo el mundo.
Doncs aquesta és la veu d'en Jordi Roca al seu Instagram. Diu que és l'home més afortunat del món per haver recuperat la veu. El Jordi, per qui no ho sàpiga, és el pastisser mundialment famós del restaurant El Celler de Can Roca, que els últims anys s'ha centrat només en recuperar la veu, que va perdre per culpa d'una distonia. En el seu compte d'Instagram, en Jordi Roca agraeix a tothom la seva preocupació i assegura que s'està recuperant satisfactòriament i que el millor està ara per venir. Avui en parlem amb el Javier Pagona Barraga, que és neuròleg i especialista també en aquesta distonia cervical. Doctor Pagona Barraga, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Escolti'm, què és la disfonia?
Bueno, aquí hi ha dues coses. La distonia és una malaltia on hi ha persones entre els 40 i els 70 anys que comencen a presentar contractures musculars involuntàries com a conseqüència d'una, diguem, una malaltia elèctrica cerebral.
Sí.
La distonia, ja, les distonies, quan comencen en edats més avançades de la vida, tenen tendència a afectar de manera focal algunes parts del cos, i no pas tot el cos. De les més freqüents és la distonia cervical, on hi ha diferents músculs del coll que es contrauen de manera involuntària i provoquen postures anormals involuntàries, i dintre de les distonies cervicals o de les distonies focals hi ha un subtipus de distonia que afecta les cordes vocals, i com aquestes es contrauen de manera involuntària i anòmala, generen disfonia, canvis de la veu.
És fàcil diagnosticar, doctor?
Tenen una presentació característica, i per tant, si un coneix com són les característiques de la veu d'una persona amb distonia i amb disfonia espasmòdica, que es diu, sí que són fàcils de diagnosticar, però cal un coneixement previ de com es manifesten aquestes malalties.
Per exemple, en Jordi sempre parla de que ell va començar tenint una laringitis i que es va quedar fònic, i que arrel d'aquí no es va tornar a recuperar mai.
Jo la veritat és que el Jordi Roca no el conec, no sóc metge seu i no el conec, sé del seu cas, perquè òbviament està a les xarxes, perquè és una personalitat, i per les imatges que veig, doncs sí, efectivament, el Jordi Roca té una combinació d'una distonia cervical, no?, amb una postura del coll involuntària i anòmala, i a la vegada té aquesta veu xiu-xiuejant. Hi ha com dos tipus de distonia que afecta les cordes vocals. Una, que fa que les cordes estiguin com molt tenses i la veu és molt esforçada, com si et costi molt parlar.
Sí.
I en canvi hi ha una altra distonia que el que fa és que les cordes vocals estiguin com fluixes, i aleshores quan intentes parlar fas un xiu-xiuaieig, no? Fas una veu molt fluixa. I aleshores aquestes són les dues formes com la distonia pot afectar les cordes vocals. En el cas del Jordi, fins on jo he sentit, doncs potser és més aquest segon tipus, on la veu és més fluixa i com si fos un xiu-xiueig.
Quina parellada genètica en tot plegat? Perquè ell ha dit que pot ser genètic, degeneratiu, idiopàtic o adquirida.
No. Degeneratiu no és. És a dir, la distonia focal, sí que és veritat que no sabem l'origen al final, i ara et parlaré de la genètica, no sabem l'origen, però és una malaltia que quan comença a partir dels 40 anys té molta, molta tendència a mantenir-se focal. És a dir, que si et comença a la mà, es manté a la mà, si et comença al coll, al coll, si et comença a les cordes vocals, a les cordes vocals. I en aquest sentit no és degenerativa, perquè no és el producte d'una mort o d'un dany neuronal progressiu, sinó que el que passa és que hi ha uns circuits elèctrics que nosaltres no ens adonem, però que de manera molt precisa són capaços de fer moviments fins en el dia a dia, que aquests circuits comencen a no funcionar de manera fluida i, per tant, quan nosaltres volem fer un moviment, per exemple, parlar, que és un moviment de les cordes vocals i els músculs de faringe, no es contrauen bé aquests músculs. Per tant, és un origen genètic, tot i que en una minoria dels casos sabem quina és l'alteració genètica associada a cada distonia, però els casos de distonia, per exemple, cervical o de distonia de les cordes vocals en els quals sí que es coneix una mutació o una alteració genètica determinada, es manifesten de la mateixa manera que aquells en els quals no trobem una alteració genètica.
Podria ser, doctor, que hi ha gent que té això i no ha anat mai al metge perquè pensa que això ho ha tingut tota la vida?
Tota la vida no, perquè són malalties que comencen en edats més avançades, a partir dels 30, 40, 50 anys. Hi ha formes de distonia que apareixen per sota dels 20 anys, en aquests casos tenen tendència a ser una mica més generalitzades, i les distonies que impacten a la vida, aquestes la gent s'ho nota venir. Vull dir, és un canvi a la vida, és una malaltia que realment és discapacitant. Després, sí que és veritat que hi ha gent que a vegades pot tenir petites contractures distòniques als dits de la mà o al coll, però en aquests casos, tot i que potser un metge que en sàpiga això, caminant pel carrer pugui identificar una lleu distonia, el que seria la distonia com a malaltia és una contractura i l'aparició de postures anòmales que afecten la qualitat de vida i la gent acudeix al metge.
Quin és el tractament? No sé si teràpia de la parla, fisioteràpia o fins i tot he llegit toxina botulínica.
El tractament fonamental, fent un balanç entre eficàcia i seguretat, és la toxina botulínica. Hi ha diferents marques de toxina botulínica. La infiltració dels músculs afectes amb toxina botulínica és el tractament d'elecció i en moltes ocasions realment s'aconsegueixen millores molt importants. D'altres vegades, per això, la toxina botulínica es queda una mica curta i en concret, en casos de disfonia espasmòdica, de distonia de les cordes vocals, la toxina pot anar molt bé, però també hi ha casos en els quals l'equilibri entre el benefici i les molèsties doncs, no és prou bo. En aquests casos, i o de manera complementària a la toxina botulínica, la rehabilitació dirigida també ha demostrat beneficis. Problema, doncs, que això a l'estat espanyol, la rehabilitació, desgraciadament, necessitem molts més professionals i anem una mica curts de recursos de personal en aquest sentit. És un aspecte que els neuròlegs que ens dediquem a la distonia doncs, voldríem poder tenir més accés a teràpies de rehabilitació.
Quan vostès veuen casos com, per exemple, el del Jordi Roca, que és una persona coneguda i popular, això posa a la palestra aquesta malaltia, no? I sempre diuen que quan hi ha un famós que la posa a la palestra, no és que comencin a haver-hi més recursos, però sí que hi ha més gent que aflora que té això i es comença a treballar sobre aquest tema.
Clar que sí, sí, sí. Després, a més, hi ha una cosa molt important i és que els casos de distonia focal o generalitzada que no es poden controlar amb toxina botulínica o amb fàrmacs poden millorar amb cirurgia funcional. Nosaltres a l'Hospital de Sant Pau, ja des de fa anys, i altres hospitals de Catalunya, no som els únics, fem tractament amb elèctrodes cerebrals. Amb la implantació d'elèctrodes cerebrals a una part del cervell que es diu globus pàl·lidus intern, casos que no responen a altres fàrmacs poden millorar de manera molt important, de la mateixa manera que es fa amb la malaltia de Parkinson o amb algunes formes de tremolo. Amb la qual cosa és molt important que els pacients amb distonia sàpiguen que a la sanitat pública de Catalunya i d'Espanya hi ha hospitals que poden fer cirurgia funcional, estimulació cerebral profunda dels globus pàl·lidus i que, si no han respost a altres tractaments, és important que segueixin demanant ajuda perquè amb la cirurgia funcional, casos que hem tingut aquí que no havien millorat amb res més, doncs han pogut tornar a viure amb una funcionalitat gairebé plena.
Perquè recuperar la veu perduda 8 anys després entra dintre de lo normal?
Es pot fer. És veritat que el camí de la distonia no és un camí automàtic. Les formes més complicades, com la del Jordi Roca, doncs no són fàcils i bueno, s'ha de seguir lluitant perquè és veritat que les primeres opcions de tractament poden ser no eficaces i que, en canvi, doncs, incidint en rehabilitació o en cirurgia funcional o amb noves tècniques d'aplicació de toxina botulínica, doncs es pugui trobar una solució.
Ell diu que està eufòric i que ara no calla. Fa bé ara no callar o què?
Bé, no, ha de fer cas als rehabilitadors que l'han ajudat. Està clar que el treball, no? Trobar vies alternatives, programes, motors alternatius per aconseguir que surti la veu és el més important i, per tant, ha de seguir aquestes consignes. I ara es posa a parlar molt, però bueno, no ens podem posar en casos particulars. Perquè
clar,
no,
cada cas és un món. Cada cas.
Ha de seguir la rehabilitació que li diuen i és lògic que estigui feliç i que ara vulgui parlar.
No m'estranya, però el que ha hagut de ser, en el cas aquest, treballar una cuina, no? Clar, una cuina que se sent crits, no? Passa'm això, passa'm allò altre, plato 4, no? Clar, una impotència brutal.
Està clar que la distonia en general, sigui d'un cuiner, sigui de qualsevol feina que implica la realització automàtica continuada de moviments, doncs té un impacte molt important. Per tant, com bé has dit, bé, és una malaltia que, tot i ser infreqüent, doncs en veiem moltes, i com totes les malalties que tenen un impacte en el dia a dia, quanta més repercussió, divulgació siguem capaços de fer, doncs millor per tots els pacients que ho estan patint.
Doncs miri, gràcies a aquest tema, avui ens hem pogut conèixer el doctor Javier Pagona Barraga, que és neuròleg de l'Hospital de Sant Pau, ha estat un plaer conèixer-lo, i toquem, en català es diu tocar ferro, tocaré ferro per si un cas algun dia necessito dels seus serveis, ja sé on el tenim, eh?
Sí, tenim una molt bona sanitat que l'hem de defensar sempre.
I tant que sí. Doctor, mil gràcies, enhorabona per la tasca que feu i a continuar treballant per tota aquesta gent que pateix aquesta distonia cervical de la qual en parlàvem amb el del Jordi Roca. Gràcies.
Molt bé, gràcies per trucar.
Que vagi bé. Adéu.
Todas las mañanas, sí, de verdad, me levanto y es lo primero que pongo. Carlos Herrera, me encanta, vamos.
Es un creador de opinión.
Me parece un informador extraordinario.
En redes sociales, no sabes qué es verdad, qué es mentira y siempre tener buenos servicios de información es importante.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
El mejor programa de fútbol.
Menudo máquina, Manolo.
COPE es más que una radio.
¡Ah, sí, la COPE, claro! ¡Claro! ¡Fantástico, me encanta!
También en cope.es y en tu móvil.
¿Por qué ha subido el precio del huevo?
¿Cómo puedo solicitar las ayudas de la PAC?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Hoy emitimos desde Manzanares en Ciudad Real. Seguimos acercando la radio a nuestros pueblos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Bienvenido a ti si estás trabajando o si comienza tu jornada en este momento.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Aquí nos quedamos con historias humanas, historias que suceden en cualquier parte del mundo y que muchas veces pasan desapercibidas en la prensa.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Luis está currando en este momento.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Dile a los ponedores dónde te encuentras.
Donde llegan todas esas mercancías que nosotros...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Tengo aquí una cifra. En el mes de enero, España perdió 671 autónomos al día. En un año se han cerrado 20.000 establecimientos. ¿Qué hay detrás de esta cifra?
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE. En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
En los últimos meses, la llegada de una familia ha rejuvenecido este pueblo que tiene solo 100 habitantes.
Y lo primero que he hecho al llegar a este pequeño pueblo es venir a conocer a esta mujer que tengo ahora mismo a mi lado. Tiene 100 años.
Estoy en el segundo piso de una clínica en la que hay embarazadas que se preparan para el parto.
Es el sonido de un pastor soriano y la flauta artesanal de caña que hizo de zagal.
Es un chaval que recuperado la ilusión al ver a su selección llegar a lo más alto.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
COPE Cataluña y Andorra.
Vols que la teva solidaritat perduri al llarg del temps? Deixant el teu llegat solidari a Càritas Barcelona ho faràs possible. Amb la totalitat o una part de la teva herència, garantiràs que les persones que més pateixen continuïn rebent la nostra ajuda. Si vols més informació, escriu-nos a llegats@caritas.barcelona o truca'ns al 93 112 7010. Amb el llegat solidari de Càritas, la teva generositat serà eterna.
El Señor de los Anillos, Harry Potter, Piratas del Caribe, Misión Imposible. Las mejores bandas sonoras interpretadas por la Hollywood Symphony Orquesta. 25 de marzo, Liceo, y 2 de abril, Palau. Entradas en ecaprodarte.com y taquillas.
Nos definen como el jamón del mar. Nuestras anchoas son cantábrico en estado puro. Somos esfuerzo, artesanía y dedicación. Defendemos con uñas y dientes los puestos de trabajo en nuestra tierra. ¿Sabéis quiénes somos? Somos Anchoas Codesa, maestros conserveros desde 1976.
En Hipoyagán, los 30 días locos a precios únicos. ¿Quieres cambiar el colchón? Busques lo que busques, lo encontrarás. Colchón de matrimonio modelo Excel en gran calidad y ideal para tu descanso, 189 euros. Gran cantidad de modelos y complementos. Almohadas, sábanas, somiers, precios únicos y pague a 12 meses sin intereses. Hipoyagán, todo para el hogar. Busques lo que busques. Sofás, dormitorios, comedores, textil hogar, colchones, lámparas y Hipoyagán.com.
Cope Cataluña y Andorra.